I ara tenim amb nosaltres Artemi Ralló, que és senador nacional per Castelló. Bon dia, Artemi.
Hola, molt bon dia.
Avui hi ha algo que ens afectarà a tots i sobretot una preocupació molt gran, i és que se'ns transmetís que els 27 apleguen dividits a Brussel·les per a tancar aquest pla de recuperació. Davant d'això, què tenim que esperar?
Bueno, dividits relativament, no? Jo crec que les notícies que ens arriben és que hi ha una grandíssima, una amplíssima majoria de països de la Unió Europea que tenen voluntat de prendre decisions decidides de recolzament al pla d'ajudes per a eixir de la crisi, i 3-4 països que són reacios i que tenen una altra visió de com es té que fer això, no? Hem avançat molt en aquest sentit, perquè tindré pues, a 20 i pico països que van en una mateixa direcció, i especialment pues, els que són, tenen una potència extraordinària en el marc de la Unió Europea, pues, crec que és algo molt important que no admet paliatius. És de veres que Europa i les decisions en Europa sempre han sigut complicades, i aquest model pues, fa que l'oposició o els matisos d'alguns països, inclús menors, pues, pugui resultar pues, dificultosa i pugui provocar pues, prou de mal de cas. Dit això, bueno, és l'hora de prendre grans decisions en Europa. És l'hora de no tindre una mirada curta. Això no té res que veure, o molt poc que veure, en el que va passar en l'any 2008, en les crisis econòmiques bueno, que van assolar el món, Europa, però que alguns països ens van fer un mal especial. Això ha sigut una pandèmia no buscada ni boiguda, que ha afectat a tot el món pues de forma molt pareguda, en funció de les seues magnituds, i ara tenim un repte extraordinari, majúscul, que és de caràcter econòmic, a part del sanitari, que no l'hem superat encara, òbviament, però l'econòmic i el social. I ahir molt la juguem tots, i tots els països de la Unió Europea ho saben. Tots els països saben que li va a ells també la vida en que no se desintegren les societats que més han patit aquesta crisi i en que puguen recuperar-se econòmicament.
Sí, en este cas estem parlant de que estos països, que és els països, bueno, Països Baixos, Àustria, Suïssa, Dinamarca, en este cas estos països, per el seu jo no sé si estarem d'acord vostè i jo en este sentit, la seva tendència són calvinistes, i ells els deutes no ho porten massa bé. Sin embargo, nosaltres, que som més catòlics, com que tindre una deuta no ho portem com no complir els nostres deures, i per a d'ells, al tindre la tendència calvinista, si el tindre un deute és faltar les seues obligacions, i tenim que parlar pues, que ells veuen els 540.000 milions d'euros com que no som conscients de que les deutes no se poden adquirir així com així.
Pues mira, Susana, lamento discrepar de tu, però jo crec que eixa disjuntiva entre països calvinistes o països complidors, per entendre'ns, i països manirrotos, perquè al final, des d'això, en termes més plans de lo que estem parlant, no existís en sentit estricte. Eixa és una llegenda que s'ha creat i que s'ha consolidat, però que ara menys que mai té cap sentit a bones hores. Vull dir, on està Alemanya, on està Bèlgica, on estan altres molts de països. I, a més, si furguem un poquet, pues veurem que molts d'aquests països tampoc tenen molt que ensenyar. Hi ha països d'estos que, sense necessitar de donar nom ni cognoms, pues tenen uns tractaments fiscals que els avantatja moltíssim en el que altres països fem i com complim. I molts d'estos països tenen el nivell de riquesa que tenen en gran mesura pues, perquè la Unió Europea li ha oferit uns mercats immensos, com Espanya, Itàlia, etc., on poden fàcilment pues, vendre els seus productes i per lo tant, pues, tindre un nivell de beneficis molt grans, no? Vull dir, jo no compartís aquesta visió de països que tenen un nivell, diguem, ètic, moral, social, superior, i que tenen que donar lliçons als demés, més bé al contrari. En aquest moment, el gran dilema que es planteja és el de solidaritat o no, i més enllà, si se vol, ja no ser un repte de solidaritat, sinó simplement d'interès, de saber quin és l'interès real que té en aquest moment Europa. Segurament no s'han donat compte de que aquests països li va tant només la vida, com a nosaltres, en el seu model de vida, el que hi hagués un fons de rescat i d'ajudes extraordinari per a poder superar sense traumes aquesta crisi, els països que més l'han patit, que són Itàlia, que són Espanya, però que França també l'ha patit enormement, etc. Vull dir que tots puguem recuperar per a tindre el pols econòmic i, a més, sense desintegració social que necessita Europa i que necessiten ells per a poder tindre també el seu nivell de vida. Jo crec que bueno, que jo confio, jo crec que això són negociacions, és deberes, i són visions distintes, és deberes, i hi ha que respectar-ho, però crec que en els processos de negociació se'ls comença en un punt i se té que arribar a un acord, i en aquest acord espero que Espanya, pues, ha avançat moltíssim, s'han anunciat grans mesures i algunes ja s'han pres per part del Banc Central Europeu, per part de la Comissió Europea. Ara, aquestes són mesures addicionals. Hem fet molt, s'ha fet molt, i jo crec que espero que en este Consell Europeu s'adopten, pues, encara mesures definitives.
En este cas, sabem que Merkel vol deixar aquest llegat, que això ens dona molta tranquil·litat i molta confiança, el no, que no se trenqui l'estructura, que se pense que se vagi cap a un altre pensament. També Macron, sabem que està per la labor, i també sabem que Espanya serà el segon país més beneficiat, no?
Bueno, així entrem al Consell Europeu, aquesta és la visió, els grans països, l'ex franco-alemany, els grans països europeus, però en conjunt tots ells, la gran majoria, la enorme majoria, tenen aquesta visió i aquesta voluntat que té una ràtio última. Aquí és que és inevitable, jo ho entenc, que mirem l'euro, que mirem l'arbre, i a vegades se perd el bosc, no? Però al final del que es tracta és de recuperar la vella i gran idea d'Europa, de construir Europa, de sentir-nos europeus, de sentir-nos partícips d'un projecte compartit i col·lectiu que va més enllà dels viatges, del turisme, de compartir X estratègies, etcètera, que passa per un procés d'integració i que a la història de la humanitat li ve oferint uns rèdits extraordinaris des de la Segona Guerra Mundial, on ha desaparegut aquesta fatalitat històrica que amenaçava i ha amenaçat a Europa durant segles i segles, i que ara l'ha convertit en un espai de pau i de llibertats envidiable. Bueno, aquesta vella idea d'Europa que van construir en els seus orígens grans europeistes i que altres més recents, Mitterrand, Kohl, Felipe González i tants altres, han fet possible, pues ara té que reviure. Eixe és el nostre repte. El repte d'esta generació és recuperar eixa essència europeista, abandonant els aïllaments estos que nacionalistes, demagògics, populistes, que l'estan amenaçant des de ja fa molt de temps i que han portat ja decisions, pues, com l'eixida de Gran Bretanya, etcètera, dolentes per al projecte europeu i, jo m'atrevisc a dir, més per al futur de la humanitat.
En este cas, este matí he sentit un comentari d'una tertuliana que a més m'ha fet molta gràcia, i per l'expressió, ha dit, en este caso todo el mundo se dejará un pelo en la gatera. Yeah. És a dir, no se n'eixirem satisfeix ningú, però això és fruit de que hi ha hagut una reunió beneficiosa per als 27. Vostè compartís la mateixa idea?
Bé, tots els acords, en principi, van en la bona direcció. Quasi qualsevol acord, per pròpia definició, suposa sempre deixar-se alguns desplantejaments més estrictes en el camí i arribar a acords. Aquí sembla que el dilema està en veure fins a quin punt d'aquests centenars de mils de milions d'euros que tenen que anar destinats a la recomposició d'Europa, quina part, pues, té que ser, diguem, en format de subvencions i quina part en el format de préstec a tornar, no? Bueno, la gran majoria dels països pense que la gran majoria d'aixòs recursos tenen que ser a fons perdut, per entendre-nos, com a subvencions, per a no endeutar més a bona part d'aixòs països, i estos altres, menors, frugals i tal, parlen de préstecs a tornar, i lo qual suposaria pues, hipotecar molt el futur d'aquests països. Però en qualsevol cas, se suposa que tot acord bueno, pues, suposa renunciar a alguna cosa. Tampoc està clar que siga necessàriament este cap de setmana, quan s'arriba definitivament a acord. No és estrany que en Europa un treball en un moment determinat no s'arriba a aquest acord i 15 dies després s'hauran a reunir-se els líders europeus i s'alcança aquest acord. Hi haurà que veure-ho, no hi ha que desbordar l'optimisme ni caure en el pessimisme, sinó bueno, pues ser molt realistes de lo rellevant, dramàtic, però de les oportunitats també que este moment ofereix.
De tots els modos, en aquest cas, el que sí que n'hi ha és voluntat per arribar a acords, és dir, sí que veiem que la Unió Europea vol fer-se força i no vol fer-se forta i esta vegada no anirem a tindre fissures. Això és la sensació que tenim des de fora.
Bueno, hem vist que hi ha 20 i pico països que van en una direcció inequívoca i alguns que estan pues, matisant això, no? Esperem que acaben sumant-se en els diàlegs i els acords necessaris i que, bueno, que estiguem forts com a Europa. Jo crec que este és un moment, ho veiem, en el que la geopolítica és complexa. Hem vist com hi ha lideratges històrics que han liderat el món en els últims dos segles, Estats Units de forma paradigmàtica, que ha renunciat, que està en una altra cosa, està en un model aïllacionista evident. Estem veient països emergents, grans països que tenen dificultats també extraordinàries. Bueno, també és el moment de que Europa, el vell continent, doni un missatge i a esta situació extraordinària que veu i viu ara la humanitat de fortalesa, i per tant de lideratge. Això ho necessita el món. Esta és una gran oportunitat, no només des del punt de vista econòmic i social, sinó jo crec que en la geopolítica mundial.
No va poder ser, no tindrem a Nadia Calviño de presidenta, però al final hem sonat, hem estat ahir, hem estat a punt, que per a nosaltres és un gran honor, no?
Bueno, jo crec que és evident que Europa, que Espanya porta ja un temps jugant un paper en Europa. Un paper al que, desgraciadament, havíem renunciat de forma clamorosa, jo m'atreveria a dir, i ho dic així, des de que Felipe González, en el 92, va tindre clar eixe projecte d'Europa. Això es va plasmar en el Tratat de Maastricht, en l'any 92. Des d'entonces, pues, els governs, Aznar en particular, Zapatero en menor mesura, però de luego Rajoy en últim extrem, van abandonar el paper que Espanya deu jugar en Europa, no? Que és un paper important perquè és un país molt important, una economia molt important, una visió molt important, la d'Espanya, la del sur, per a construir de forma integrada Europa. I això és un paper irrenunciable. L'altre és irresponsabilitat. I, sincerament, crec que Pedro Sánchez ha assumit que té que tornar Espanya a aquesta primera fila. I ho va demostrar en mesos enrere, quan, entre altres coses, pues, per exemple, Josep Borrell va assumir aquesta funció extraordinària que ara desempenya. L'ha volgut jugar ara presidint l'Eurogrup. No ha pogut ser, però un vot, bueno, no passa res, lo important és seguir estant ahí i aportar molt i liderant també la pròpia visió de lo que és Europa.
Sí, en este cas pesaven lo mateix els països, si haguera sigut per habitant, teníem Alemanya de la nostra part, és dir, és perquè en realitat pesa lo mateix Alemanya que Luxemburgo, per exemple, no? I també ens deien que si ja tenim a Josep Borrell ja estem representats. Bueno, A la
bueno, no crec que siga eixe un argument. És de veres, també hi ha que jo també crec que quan que el que pese igual un gran país que un xicotet no és necessàriament roïn, eh? Vull dir que si no, construir Europa només en base a les posicions dels grans països tampoc és desitjable, té que ser processos d'integració en els grans, segons per què puguen comptar, pues, lo mateix que els xicotets. A mi això no me pareix algo negatiu, me pareix important que les decisions se prenguen en la millor direcció per a Europa. A mi, pues, personalment, tinc que confessar que la opció que van prendre en última instància no m'agrada, perquè un ministre islandès no me pareix que siga el model per a gestionar el... No me pareix que siga el exemple, no? El mensatge idoni, perquè, bueno, Irlanda...
En este moment...
Irlanda també té un model fiscal que dona moltes avantatges a les grans multinacionals per tipus d'impostos de societats molt baixos. No crec que siga eixe el model. El mensatge no me pareix bo. Però, bueno, tornem a dir-ho. Europa, pues, se va construint així, no? En passos més llargs, en passos més curts. Bueno, veurem, esperem, és de veres que en l'Eurogrup hi ha decisions extraordinàries que hi haurà que prendre en els pròxims temps, precisament a l'hora d'aplicar este fondo que se té que aprovar. Bueno, són grans moments, són grans reptes. No oblidem que decisions que s'han pres per part d'una institució tan extraordinària que sí que té, a més, mando en plaça, com és el Banc Central Europeu, com és la Comissió Europea. Bueno, són molts de fronts, Europa és complexa i el repte ara és eixe, Europa.
Esperem què passa després d'esta reunió i esperarem el temps que faci falta en tal de que isquen, com diem, en una solució bona per a tots els països. Artemis Rallo, senador nacional, moltes gràcies per haver estat esta estoneta amb nosaltres i fins un altre dia.
Pues gràcies a vosaltres. Fins.